Doncs sintonia de Tecnologia al Dia. Bon dia, Raül.
Hola, bon dia.
Què tal? Com la tenim, aquesta tecnologia?
Bé, bé, una mica
avançant,
variat. Sí.
Avançant,
sí,
variat. Sí.
Avui que no tenim massa temps, anirem fent titulars curts, així sabrem una miqueta de tot.
Però molt bé, perfecte. Per on començarem?
Vinga, doncs destacarem primer que doncs, la justícia europea ha confirmat la major multa antimonopoli en la història de Google, i se'ls ha multat amb 4.125 milions d'euros. Així ho ha dictaminat el Tribunal General de la Unió Europea, que ha confirmat doncs, una multa imposada per la Comissió Europea el 2018 per la vulneració de la competència en el mercat dels sistemes operatius mòbils i els serveis de cerca. La sanció s'ha vist reduïda una miqueta, passa de 4.343 milions d'euros a 4.125 milions, vaja. 200 milions menys d'euros, però vaja, dintre d'uns 4.100 o de més de 4.000, doncs déu-n'hi-do, eh? I bé, doncs és la més gran en la història de la companyia per al monopoli. I bé, doncs és la més recent sanció contra Google, té com a eix l'abús de posició dominant de la companyia. Segons Brussel·les, la companyia oferia les seves aplicacions i serveis mòbils en forma de paquet, el que impedia als fabricants accedir individualment a la llicència de la utilització de la botiga de la Play Store. És a dir, es veien obligats a incloure també el cercador de Google Search i el navegador Google Chrome en els seus dispositius. I això doncs ha fet que doncs, després de diverses denúncies s'hagi doncs, multat a Google amb aquests 4.125 milions d'euros. Per tant,
no està malament,
Déu-n'hi-do, eh?
No està malament.
Bé, doncs, també per altres temes. Pels qui utilitzeu YouTube, haureu vist que des de fa algunes setmanes s'ha introduït també el botó de no m'agrada. Val? Aquest botó, doncs, sempre teníeu en els vídeos el botó de m'agrada, també teniu el botó de no m'agrada, i ara què ha passat? Doncs que s'ha fet un estudi, val? Ho ha fet concretament Mozilla, els de Firefox, i altres grans productes, no? I bé, doncs, han desenvolupat un estudi sobre el funcionament d'aquest botó de no m'agrada de YouTube, sobre si afecta en alguna cosa l'algoritme de cerques del servei de streaming. I bé, doncs el resultat no ha resultat ser una sorpresa, ni molt menys. És que si creies que el botó feia poc, doncs bé, no t'equivocaves. El botó no serveix per a res, o per a quasi res.
Que bé.
Sí, sí. Diu que han desenvolupat un estudi, reclutant per això doncs, més de 20.000 voluntaris, per tant, un estudi bastant ampli. Usuaris que naveguen per YouTube a diari, que han doncs, utilitzat l'extensió Regrets Reporter, es diu. Aquesta funció s'encarrega de superposar els botons de YouTube, que envia senyals aleatòries entre diferents opcions de no m'agrada i no m'interessa, no em recomanis aquest canal, eliminada de l'historial i un senyal de control. Al llarg de l'estudi s'han agrupat un total de 500 milions de vídeos recomanats. Els responsables van començar llavors a tractar de determinar si l'algoritme de la selecció de vídeos recomanats es veia afectat d'alguna manera pel comportament d'aquests usuaris, és a dir, si aprenia el desig dels usuaris o els ignorava, no? I si un vídeo marcat amb no m'agrada, suposava que aquesta temàtica deixaria d'aparèixer en els recomanats o es reduiria la seva importància, com a mínim, no? I l'estudi ha demostrat que enviar aquests no m'agrada o no m'interessa a través de Regrets Reporter ha aconseguit reduir la recomanació d'aquests vídeos en un 12%. No els elimina, només els deixa de recomanar en un 12%. És a dir, que si un vídeo no t'agrada, els relacionats amb ell et seguiran apareixent encara que només 9 de cada 10 vegades. Per tant, doncs, pràcticament és irrisori aquest resultat. Per tant, si li doneu no m'agrada i espereu doncs, que no us apareguin més vídeos d'aquests, doncs li heu de donar molts no m'agrades a molts vídeos del mateix estil perquè no us apareguin, perquè ja veieu que la incidència és mínima.
Tela, també, eh?
Sí, sí. Ara passem de YouTube a Twitch, una plataforma també doncs, on hi trobem diferents canals, cada cop hi ha més usuaris que la utilitzen. I bé, doncs, i és que la veritat és que rara és la setmana que no hi ha alguna polèmica més o menys important en el món de Twitch. En aquesta ocasió ha estat provocada per el gambling, que és el món de les apostes, i per un streamer que es diu Slicker, que ha estat acusat d'estafar al voltant de 300.000 dòlars als seus seguidors per gastar-ho en webs d'apostes. I bé, doncs ara Twitch ha pres cartes, bé, doncs ha posat mans a l'obra i de forma una miqueta peculiar ha prohibit els streamings de màquines d'aquestes d'apostes. la ruleta aquesta o els jocs dels daus, de pàgines web sense llicència als Estats Units o en altres jurisdiccions que proporcionin suficient protecció al consumidor. És a dir, abans hi havia streamers que feien que es gravaven, no? La gent els veia, mentre jugaven en jocs d'apostes. Ara això ja ho ha prohibit Twitch. Per tant, doncs, qualsevol stream que abans tingués això, ara ja estarà prohibit en aquesta plataforma. Jo crec que és normal, no? Al final, sí, el món de les apostes, que tu vegis un streamer. Perquè hi ha molta gent que segueix els streamers. Si tu estàs veient que el teu streamer, no? Que hi ha molta gent que el segueix, sí, està jugant, estàs incitant a tots els xavals que juguin,
sí, sí,
a les apostes. Per tant, doncs, jo crec que és una cosa que és necessari, encara que diuen que hi ha algunes excepcions, encara hi ha algun contingut relacionat amb apostes com el pòquer i algunes apostes esportives que sí que es permet el seu stream. Per tant, encara hi ha una miqueta de màniga ampla en aquest aspecte. Però bé, alguna cosa és alguna cosa. Ara, Sònia, parlarem de Dubai. Marxem cap a Dubai.
Oi, que bé, vinga.
Sí, sí, sí. Ja podia ser real, això, però bé. Només en el tema, i és que, doncs, ja saps que a Dubai li encanta, doncs, barrejar... Bé, gastar-se diners, no? Barrejar l'arquitectura, o bé, doncs, gastar-se molts diners en arquitectura, tecnologia i demés, no? I bé, doncs, diuen, doncs, aquesta ciutat acull alguns gratacels, no? Com és el Burj Khalifa, un edifici de 828 metres d'alçada que marca l'skyline d'una metròpoli carregada de grans torres, com també un emblemàtic Burj El Arab. Bé, doncs, té molts edificis molt importants que s'han gastat molts diners. Bé, doncs, què és el que passa? Doncs que no tenien prou amb tot això i han decidit que es volen muntar la seva pròpia lluna.
Ah!
Sí, sí.
Són massa, aquesta
lluna. Sí, sí, s'afegiran una mega construcció que doncs, seria un immens resort que la temàtica seria lunar i de fet és una lluna, si el veus des de fora. Així que bé, les infografies que estan difoses per Moon World Resorts, ja amb aquest nom ja directament sí, ja diuen el cap a on van, mostren exactament això, una gegant construcció en forma de lluna que descansa sobre un ampli anell. Potser doncs, el conjunt no sigui tan alt com el Burj Khalifa, però sí que si surt endavant doncs, serà una nova fita per aquesta ciutat, per Dubai. Bé, parla també de diners i de més, però la veritat és que déu-n'hi-do, eh? O sigui, qui vulgui veure les imatges, qui les vulgui buscar, és per veure-les, eh? Una lluna, és que és una lluna pràcticament, i que, bé, doncs diuen que aquest Moon Dubai tindrà un impacte significatiu en tots els aspectes de l'economia de l'Emirat, diuen els seus... els que volen ser els seus creadors, els que tenen aquest projecte entre mans, i bé, doncs veurem si finalment s'acaba desenvolupant. De moment només és un projecte, però bé, tot el que es proposen a Dubai s'ho acaben...
Algú dubta?
Sí, sí, es veurà una lluna segurament allà i dintre serà un resort. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, déu-n'hi-do. No sé on anirem a parar.
Sí, sí. I si no ens podem permetre construir una lluna, doncs sí que ens podem... Potser hi ha algú que es pot permetre comprar-se el seu propi submarí personal. I és que ja està a la venda un submarí que es diu Nemo 2.
Nemo.
Sí, es diu Nemo. I que té un preu de 590.000 euros. Val?
Sí.
El pot comprar qualsevol persona que,
sí, ara mateix,
que
podem, no?
Vulgui, que tingui els diners, òbviament.
Ah.
I bé, doncs, l'empresa, que es diu U-Boat Works, porten temps oferint aquest tipus de submarins personals i el Nemo 2 és un model per a dos tripulants amb un disseny singular i amb unes prestacions notables. El Nemo 1 segueix a la venda, que ja tenen la primera versió, amb un preu inferior, 545.000 euros, però aquest és encara més sofisticat, és capaç de submergir-se a 100 metres i té una autonomia de fins a 8 hores, pesa 2.500 quilos i es desplaça a una velocitat màxima de 3 nusos sota l'aigua. La veritat és que està molt, molt, molt bé. És a dir, si tu veus les imatges, està molt xulo. I a més, navegant per sota del mar, veient els peixos, és una passada, eh?
Sí, no ho dubto.
Clar, només necessites tenir 590.000 euros, més tot el que suposa segurament
i el manteniment,
de manteniment,
què?
Exactament. L'empresa s'espera que aquest fabricant comenci a lliurar els primers models el proper any, el 2023.
Ah, doncs sí, ja sí. No hem d'esperar gaire perquè ens arribi, no?
Ja queda poquet.
Podríem comprar un per la ràdio.
Sí.
Fer
sí, sí.
Una unitat mòbil.
Sí, sí, sí. Em sembla bé.
Jo ho trobo bé.
Li posem l'adhesiu i ja està.
Ja està.
Demanem pressupost. I res, Sònia, doncs també destacar què és el que està passant al món de la criptomoneda. I és que, doncs bé, ara, primer hem de comentar que el Bitcoin està ara mateix en 19.400 euros.
Oh,
ha baixat aquesta barrera dels 20.000 en la que estava doncs, de fa unes setmanes. I bé, doncs, el fet és que, sobretot, també volia parlar d'Ethereum, que és l'altra moneda segurament digital més, de les més conegudes, si no la segona que més, no? Després del Bitcoin, segurament. Sí. I és que, doncs, Ethereum tenia un procés de minat, és a dir, un procés de crear-se la moneda que es tractava, que utilitzava les targetes gràfiques tan famoses, d'acord? I que des del 2016 estava canviant aquest mètode perquè no fos aquest minat, sinó que sigui d'una altra manera. I ara, aquesta setmana, s'ha finalitzat la seva creació de monedes, val? Ara, què passa? Que ja no es necessiten targetes gràfiques. Per tant, ara veureu que les targetes gràfiques dels ordinadors ja es poden comprar de manera més o menys normal, perquè aquesta moneda, que és de les més populars, ha deixat de crear-se així. Ara, com es fa aquesta moneda? Doncs bé, ara, qui tingui monedes, val? Ara serà com una mica com passava abans en el banc. Tu posaves els diners a la teva llibreta i això, aquells diners et donaven uns interessos a l'any, no? Ara, doncs, pràcticament hem de pagar per tenir els diners al banc, no? Però bé, abans et posaves els teus diners al banc i, doncs, pactaves que tenies uns interessos durant X anys si tenies allà els diners, no? Bé, doncs, això passa més o menys ara amb Ethereum. El que fa és tu tens monedes i segons la quantitat de monedes que tens, doncs, et dona més interessos, és a dir, et dona més monedes, val? Què passa aquí? Que, clar, si el valor de la moneda baixa, per molt que tu tinguis més monedes, si aquella valor baixa de la moneda, doncs no tindràs res. Exacte. Si el valor puja, doncs tindràs encara més, a part de tenir-ne més monedes. I això ha fet que, contra tot pronòstic, que es desplomi el seu valor. Tothom pensava que pujaria, però s'ha desplomat. Valia 1.700 euros a l'Ethereum i ara ha baixat fins als 1.312 cada Ethereum.
Està fatal aquest
tema.
Per tant,
ha baixat. Com a mínim, és en el bon sentit, o per la part bona, destacar que gràcies a aquesta nova procés de creació no té pràcticament impacte en la despesa de llum.
Això està molt bé.
Això, com a mínim, ara és molt més sostenible aquesta moneda, però bé, doncs, com veiem, segueix sent volàtil com totes i ha baixat fins als 1.300 dels 1.700 que estava.
Em sembla molt trist.
Sí. Tens molts Ethereums?
Jo ni un. Ni un trosset.
Però doncs potser ara pots comprar-lo, ara que doncs, no té pràcticament impacte en el medi ambient i és més senzill, també no cal tenir un ordinador connectat a la llum.
Tu imagina't el patiment de les persones que en tenen?
Ja. Yeah.
I que vegin que això va baixant?
Sí, no sé, és que clar... És que
jo no podria viure amb aquest patiment.
Clar, hi ha d'haver gent que hi ha d'entrar cada dia, no sé, jo tampoc, jo... M'ha sobtat d'aquest canvi que han fet, que es diu s'ha dit de merge, com ha sigut un procediment de 5 anys per acabar, de 6 anys per acabar de fer aquest canvi de la moneda i acaben, diuen, vinga, ara ja està i baixa 400 euros el seu valor. Ostres, quina passada.
Sort que són pobres.
Sí, perquè jo hagués dit, home, aquesta moneda segur que puja ara.
Clar.
I jo que no tinc ni idea, eh? I patapam, vinga, cratallada.
No, increïble.
Sí, una passada.
En fi, que...
Nosaltres no invertirem perquè no en tenim
No, perquè som pobres.
No en tenim
Però a part no tenim ni idea.
No, exacte. Nosaltres perdríem però segur.
Clar, però potser hi ha gent també que tampoc té massa calés i ha invertit.
No, segur. De fet, va ser un boom, això. També va haver una conferència a Madrid de criptomonedes que va ser una mica de cachondeo, perquè van convidar inclús actors o a figurants d'aquests que es van disfressar d'àrabs perquè es fessin passar per...
En sèrio?
Per sí. De veritat. Sí. En fi.
Sense comentar.
No, sí, no us creieu tot el que veieu, ni la meitat.
No, està clar que no. Així està el món, no?
Sí.
Molt bé. Doncs, Raül, moltíssimes gràcies i la setmana vinent continuem parlant de tecnologia.
Aquí estarem.
Bon dia.
Bon dia.